El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, ja hi són el Marc Monells i el Jordi Molgó. El Jordi Molgó i el Marc Monells, molt bon dia als dos.
Bon
dia. I estem també a l'espera que s'incorpori a aquesta tertúlia el Toni Ramon. Abans de començar la tertúlia, m'he trobat amb el Marc a la redacció i em comentava que ahir va anar al ple municipal, va entrar, va posar un peu i va marxar. Sí, sí o no?
Sí, perquè vaig veure tanta gent i tanta passió que vaig dir, ui... No, no, que encara m'embolicaré. Ja ho comentarem, però va ser... És un ple, allò, diguéssim, que dirien els americans, dels minuts escombraries en un partit de bàsquet, allò, quan ja està tot sentenciat, doncs vinga, anem a jugar igualment al partit.
Perquè, de fet, és el penúltim ple que tindrem en aquest mandat. El proper ja serà a l'abril, però és un com de tràmit per tancar diversos serrells que queden durant aquest mandat, durant aquests 4 anys, i després, òbviament, al maig no n'hi haurà, perquè, com normalment... és la tercera setmana de mes i ens trobarem ja en eleccions, en plena campanya, ja, vaja, ja no hi haurà ple. El següent ple que viurem serà el ple de constitució del ple del següent
sí,
mandat, però, que veurem els...
Però es barregen dos temes. Un és la conjuntura del calendari, que és evident que ja estem en una fase de que poques coses realment importants i que comencin temes es poden aprovar.
Exacte.
Però d'altra banda també s'ajunta amb que aquí no està reglamentat, hi ha ajuntaments en què sí, en aquest no, és com funciona el tema de les mocions, diguéssim una barra libre il·limitada, i això fa que bueno, es pugui presentar tantes mocions com es vulgui, parlar dels temes d'actualitat. És una mena de tertúlia eixamplada al consistori, i els temes polítics de la setmana, doncs, escolta, es tracten a cop de moció al ple.
De fet, ahir...
Precampanya.
Home, hi vam tenir temes, ara els repassem, tots estan a cua.cat, qui vulgui tenir més detalls que entri a la web. Vam tenir, per exemple, un manifest pel Dia Internacional de les Dones, en concret el manifest El món local mou fitxa, per cert, tots els partits hi van donar suport menys al Partit Popular. Després vam tenir una moció sobre la llei catalana contra l'homofòbia, també va haver-hi una altra sobre la nova llei estatal d'educació, la LOMCE, i també una altra per condemnar la violència sistemàtica dels drets humans per part de l'Estat Islàmic, que, vaja, és un tema de temàtica internacional que es va tractar.
Sí, clar, és que s'han cuat tots aquests temes, doncs són de difícil arreglar, no? Ja ens agradaria, però bueno, per això són debats i són temes que bé, els grups aprofiten doncs per dir la seva i posicionar-se en un lloc que és obvi que no és el fòrum on s'arreglaran tots aquests aspectes, no? Però bueno.
Algun comentari?
No, el mateix bàsicament sí, és això, no? És aprofitar la plataforma per donar missatges polítics, no... No es pot fer gran cosa més.
Ahir, però sí que es van donar unes dades sobre la situació econòmica de Sant Cugat. Es va parlar del tancament de la liquidació del pressupost 2014 i es va donar una xifra de la ràtio d'endeutament del municipi, de l'Ajuntament en concret, i està ara en un 55%, que és la ràtio més baixa de la història del consistori, i 20 punts per sota del límit que marca la llei, que la llei diu que un ajuntament no pot tenir una ràtio d'endeutament superior al 75%. Per tant, ahir sí que l'equip de govern va tancar gairebé el mandat, sí que falta aquest ple que comentàvem, però amb aquestes xifres d'endeutament, que van generar un debat polític, perquè òbviament no tothom ho veu igual. Per exemple, els partits d'esquerres deien que probablement calia més inversió social per evitar que hi hagués doncs, cap mena de problema de cohesió social al municipi, i diversos partits van treure sobre la taula les dades de l'Observatori Sociològic, que explica que cada vegada més santcugatencs tenen problemes per arribar a finals de mes, i el Partit Popular, que ofereix una visió diferent, òbviament des de la seva perspectiva, que deia que, home, aprofitant aquestes bones xifres que tenia Sant Cugat, que havia incrementat els ingressos des de l'any 2008, el que s'hauria d'haver fet és encara reduir més aquesta ràtio d'endeutament i, sobretot, rebaixar la pressió fiscal als santcugatencs, perquè considera que és molt elevada.
Home, jo, a veure, l'opinió és de que ni l'un ni l'altre, però l'equilibri, sempre amb diners, l'equilibri és el més important. Ara penso que estant al nivell d'endeutament que s'està, s'hauria de procurar més la part social i intentar de solucionar alguns temes que són molt punyents a les famílies. Vull dir, hi ha moltes famílies que ho estan passant molt malament, molt malament, i potser aquí hauríem de fer un pas més. Dit això, tampoc és el 100% responsabilitat del nostre ajuntament de que hagi de sortir de cara amb aquests problemes. És més aviat una col·laboració amb la Generalitat, i la Generalitat, tots sabem que diners no n'hi han. Aleshores, en fi, és continuar treballant per intentar de solucionar una cosa que és bastant difícil de moment. Però vaja, hi hauríem d'estar.
Home, està clar que hi ha una conjuntura de recuperació, però que costa molt de que arribi als ciutadans, i per crear riquesa, per repartir riquesa primer s'ha de crear, i a nivell municipal és el mateix. Per poder tenir unes polítiques socials i d'ajut i de potenciar la igualtat i d'oportunitats, evidentment un ajuntament ha d'estar sanejat. Dit això, i enllaçat amb el que dèiem abans, dels temes que es tracten en el ple, de vegades la tendència que jo he observat, que he estat a nivell local i a nivell nacional, és que la política local, que té l'oportunitat i la característica de poder tractar temes que realment afecten en primera línia els ciutadans, tendeix a fer debat sobre la macroeconomia, la macropolítica o les macrolleis, quan realment és on és molt més proper en el ciutadà. En canvi, la política nacional, quan estàs al Parlament o al govern, que realment les accions que fas, fins que les veu un ciutadà que tu coneguis, que ha tingut impacte les lleis que fan, és una cosa que triga molt en passar, no? I és un sense sentit que la política local vulgui debatre temes com la macroeconomia o els índexs de que afecten a l'economia general, quan el que podem fer a nivell local és són accions que realment es veuen al carrer i als veïns i a les persones que coneixem. I en aquest cas del ràtio d'endeutament és clar que Sant Cugat, bueno, té una bona posició.
Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Algun comentari?
Sí, a veure, jo crec que com a ciutadà de Sant Cugat, no, felicitar-nos doncs de tindre una administració doncs amb un endeutament pel que és el conjunt del País Baix, i a més amb un marge encara ampli per si calgués endeutar-se, no dic que s'hagi de fer, però jo crec que no és una cosa que sigui un mèrit d'aquest any o de l'any anterior, sinó que s'ha de dir a favor dels diferents equips de govern que és una feina que ve de lluny. Quan es replantegen la política econòmica de l'Ajuntament, fins i tot abans de la crisi, quan tot el que és la política i la gestió de recaptació es passa a mans de la Diputació, o sigui, i, per citar algú, no? Doncs, la gestió que en el seu moment feia en Jordi Joli, després podem discutir-li prioritats polítiques, eh? Uh-huh. Però com a gestió és un Ajuntament que fa temps, que fa molts anys, que va posar fil a l'agulla amb aquest tema, i per tant fins i tot la crisi es va poder afrontar segurament d'una manera més airosa que altres municipis. És bo no tenir endeutament per dos motius, perquè si necessites invertir, si necessites infraestructura, si necessites arreglar carrers, pots disposar del marge que et donaria l'endeutament, i perquè a més doncs no estàs obligat a generar un superàvit per poder pagar aquest endeutament, sinó que el pots dedicar a despesa corrent. Per tant, en general és una bona notícia. Després, la inversió en polítiques socials, crec que justament aquesta bona feina ha permès doncs parar el cop del que moltes vegades era responsabilitat d'altres administracions, i per tant el que caldria ara, doncs a mesura de que aquests brots verds, no, aquesta recuperació real sigui real, ja es noti al carrer, es noti a la butxaca de les administracions i a la butxaca de les famílies, doncs una mica recuperar el que són les aportacions de les administracions, tant de l'Estat com de la Generalitat, per normalitzar el que és el finançament dels serveis públics. Però sí que destacar-ho com a bona notícia, aquest endeutament. I pel que fa al discurs d'impostos del Partit Popular, que a mi sabeu que em posa francament nerviós, el discurs d'impostos i el Partit Popular, les dues coses, sempre els demanaré el mateix, què deixarien de fer? Són faves comptades. Aquest discurs absolutament fals del menys impostos més seguretat, el que ens tenen acostumats, bueno, que ens expliquin. Menys recaptació. Primera, qui deixaria de pagar? Perquè més quan diuen menys impostos s'ha de baixar la pressió fiscal, bueno, a qui li baixem la pressió fiscal? Perquè ja hem vist exemples, que quan ha calgut pujar-la la pugem igual per tots, i quan hem de baixar-la doncs no saps per què, però aquelles rendes més altes sempre surten beneficiades. I si no, ens inventem algun sistema perquè tinguin una via escapatòria. Això primera. I segona, si recaptem menys, què deixarem de fer? Què deixarem d'invertir? En sanitat? En educació? En exèrcit? No sé. Què deixaran de pagar? I llavors, aquest discurs tan pervers dels impostos, de baixar la pressió fiscal, de menys impostos, és que la gent s'ho passa fatal per culpa dels impostos, també hauríem d'explicar quin model, malgrat llistes d'espera, malgrat mancances, quin model sanitari tenim, comparar-lo amb altres països, en quin món viuríem si, per exemple, alguns d'aquests serveis pilars bàsics de l'estat del benestar depenguessin de l'aportació privada que pogués fer cadascú. Per tant, una mica de serenitat i tranquil·litat amb el tema dels impostos. Impostos són necessaris, ara hem de vetllar que siguin justos i progressius.
Mm-hmm. Jo crec que encara, de tot el que estem dient, jo voldria insistir que l'esglaó més a prop de les persones són els ajuntaments. I aquí jo crec que l'Ajuntament hauria d'apostar no tot a la qüestió social, però sí fer un petit esforç, organitzar-ho millor, acompanyar millor a la gent que pitjor ho està passant. Jo crec que aquí tenim un petit marge que podríem aplicar i que fora bo de fer-ho. No dic pas que no s'estigui fent, però bueno, que ho podem millorar. I sabent i sent conscients de que les altres institucions van molt apurades per poder ampliar tots aquests serveis, i jo crec que val la pena fer un petit esforç.
Sobre els impostos, ahir va tornar a sortir un dels temes habituals en el ple, que és la tarifació social, no? Que és aquells serveis que presta l'Ajuntament i que igualment has de pagar, i has pagat, òbviament, pels teus impostos, vull dir que com a ciutadà ja els has pagat, però vaja, que després has de tornar-los a pagar, doncs que hi hagués alguna mena de tarifació que fes que, segons el nivell de renda, el pagament que tu fas d'aquell servei variï, no? I també amb els impostos, com l'IBI. El que passa que, clar, la llei no ho permet, amb l'IBI en concret, no? Que és bàsicament el que paguem a l'Ajuntament, que és el principal impost, no? Vull dir que és un debat que és recurrent, que apareix constantment, però que, vaja, continuem en la situació en què la llei no ho permet. Sí que es fan alguns aspectes, per exemple, l'escola de música, però, vaja, continua sobre la taula.
Sí, això està clar.
Aquesta fora una manera indirecta de poder començar a pensar amb la societat més dèbil. Aquesta és una manera, no necessàriament hem d'abocar diners directes sobre les persones, sinó que es poden fer indirectament. Jo crec que això és possible, és dir, una persona que està amb moltes dificultats de que el seu nano pugui anar a menjador ben becat i que es quedi tranquil la persona de que està ben atès, i que aquestes coses són importants. Vull dir que no fa falta pensar sempre de dir, a veure, quina subvenció donem, què fem, què obrim, què fem. No, indirectament sobre unes persones determinades, per valor de rendes, perquè estan a l'atur, doncs d'intentar de rebaixar les taxes directes sobre la família, no? Perdona que t'he tallat.
No, està clar. A veure, el que... La situació conjuntural econòmica està clar que és bona en termes d'endeutament, que això, com deia el Toni, també permet de gran futur. Si s'han d'emprendre projectes nous, importants, doncs partir d'una posició sanejada és bàsic, però també és veritat que hi ha gent que ho passa malament a tot arreu, vull dir, a Santa Coloma, a Badalona, a Barcelona i a Sant Cugat, també. Dit això, en aquest govern, malgrat la crisi, sempre s'ha tingut bastant en compte, Sant Cugat, de no retallar molt o gaire, pràcticament res, a nivell de benestar social, no? S'ha estat especialment curós en si s'han d'ajustar, que s'han hagut d'ajustar coses, però a les partides que tocaven a les persones, doncs, és de les que menys s'ha retocat, igual que s'hauria també d'haver, s'ha fet també, i també ha de ser una de les prioritats, l'aspecte de dinamització de l'economia, vull dir, potenciar tot el tema d'emprenedors o facilitar doncs, empreses que vinguin aquí, que donin feina i generin riquesa. Per tant, la línia és aquesta, és per una banda tenir capacitat financera per fer coses, i per altra banda doncs, tenir liquidesa, tenir capacitat d'ajudar a les persones que estan patint alhora que ajudes a dinamitzar l'economia.
No, i que difícilment l'administració local podrà revertir situacions, no?, de cronificació. Evidentment ha de vetllar perquè aquelles persones no quedin en exclusió social, però difícilment és una administració, els ajuntaments, doncs, que puguin aportar gaires canvis per evitar aquesta cronificació. Vull dir, això ja depèn de l'estat general del país, de les polítiques que s'engeguin a nivell nacional, no? Sí que un ajuntament el que pot fer i hauria de fer segurament més és vetllar per tot el que és la formació de la seva ciutadania, no? O sigui, analitzar quin és el problema, doncs, perquè les famílies que en aquests moments estan rebent ajut social, que fa temps que l'estan rebent, que no hi ha vies de solucionar-ho més enllà de la prestació social, que no hauria de ser la via, diguéssim, tant de bon trobéssim d'altres, segurament aquestes famílies serien els primers a desitjar-ho, doncs mirar per quins són els motius, quines mancances poden tenir a nivell formatiu, l'atracció d'empreses en el territori també hauria d'anar acompanyada, no?, una mica d'un pla d'ocupació, d'intermediació laboral entre aquestes empreses, entre aquestes places laborals que arriben al territori i la gent que tenim en el territori. Bueno, doncs, tota aquesta feina sí que crec que en aquests propers anys serà vital per trencar el que és la cronificació de la situació familiar, no?, d'aquestes unitats. Jo crec que la clau vindrà més per aquí que no només per l'ajuda social, que també evidentment és imprescindible, és necessària per no deixar ningú fora, però el que serà més interessant, més intel·ligent i evidentment més eficient és trencar amb la cronificació i situar aquestes persones de nou en el mercat laboral. I tot no passa per l'emprenedoria, no ens enganyem. O sigui, d'aquesta situació no és que aquella persona no sigui emprenedor, no fotem, vull dir que un país que doncs malauradament ha viscut masses anys d'esquena a l'emprenedoria i a la creació d'empresa en general, l'estat espanyol, Catalunya, doncs ara la solució de tots els mals no vindrà per miri, capitalitzi l'atur i obri un forn,
però...
Ara, el que ho vulgui fer, doncs ajudem-lo, assessorem-lo, acompanyem-lo i facilitem la implantació d'aquesta empresa. Però que tampoc ara la mare dels ous està situada en l'emprenedoria i prou. No? L'emprenedoria sí, però no és l'única via.
Home, jo crec que una de les coses que ha deixat aquesta crisi és aquesta cultura de haver-se d'espavilar una mica, amb molt de dolor per moltes famílies, però el que no podia ser és que un país que la gent que estudia tenia com a màxima aspiració o treballar a l'administració pública o treballar a la Caixa. Un país així difícilment acabarà sent un país dinàmic i creant riquesa.
I ara
avui dia, evidentment, passant... Però un país ha de ser dinàmic, emprenedor, i la gent ha de veure com una possibilitat muntar-se el seu propi negoci. Ara el que està passant és que molta gent s'hi veu obligada i abocada als 50 anys i diu, ara ets emprenedor perquè no m'hi toca. Però aquest és un extrem. Però la realitat i el que realment està passant és que molta gent que ja està acabant, no els que han acabat ara i que els ha agafat a peu canviat, però la gent que està ara en els batxillerats o que està a la universitat ja veuen que el paradigma d'acabaré i seré un treballador per compte aliè amb un bon sou no és tan clar. I per tant, ja d'entrada, com a cultura de l'educació, l'opció de m'hauré de muntar jo la meva pròpia empresa, el meu propi negoci, i això crec que això és positiu.
Estic d'acord. O sigui, la meva crítica va orientada a... O sigui, primera, un país on el petit comerç, micros i petites empreses han sigut el teixit econòmic general, crec que no se li pot dir que no és un país emprenedor o que la gent, la seva aspiració era ser funcionari o treballador de la Caixa. Crec que no se li pot dir això en el país. Sí que se li pot dir a les administracions del país que moltes vegades han sigut una llosa per aquest comerç, per aquesta petita, per aquesta microempresa.
Amb això segons estic d'acord. I
llavors, el que no podem dir des d'aquestes mateixes administracions és de dir, escolti, jo que he estat una llosa per aquest desenvolupament, miri, Ara, la clau per sortir de la crisi és que vostè, que doncs, ha treballat X temps en una empresa tecnològica que ara ha tancat, ha fet una deslocalització i ha quedat al carrer, doncs home, què fa? Per favor, què fan anar a l'oficina de treball? El que ha de fer és muntar una empresa. Vol dir,
sí, sí.
Crec que no és just el discurs que s'ha emprat. Ara, suport de l'administració a l'emprenedoria, tot el que calgui, no, que no hi estic en contra. El que critico és que justament una administració que ha viscut molt d'esquenes a una realitat del país, sobretot l'estat espanyol, que ha legislat per unes grans empreses i s'ha oblidat del major teixit econòmic, sobretot de zones com la nostra, com la zona de Catalunya, doncs és una vergonya que ara passin, no?, de dir, escolti, l'emprenedoria és la clau de tot plegat.
És que és una trampa, és a dir, l'emprenedoria, perfecta, tot el que hem dit fins ara, perfecta, però aquí hi ha una trampa, és que la persona s'arrisca, tira endavant, però és que no se li perdona ni haver de pagar a la Seguretat Social durant els primers anys. No se li perdona, no se li dona descomptes per promocionar més el seu propi negoci, no se l'apoya, i aleshores es troben amb que estan obrint mercat, amb que no facturen lo suficient, i que a sobre tenen unes quotes fixes que han de pagar l'Estat. Diguis impostos, diguis Seguretat Social, diguis el que sigui.
No,
aberrant. I en canvi la cultura... estan fent propaganda de que, bueno, que ara l'atur el poden tornar a capitalitzar. Capitalitzar per què? Per tornar-nos-ho a portar a la Seguretat Social i als impostos.
És que les lleis de l'emprenedoria estan bastant marcades per l'Estat espanyol, que en el fons no hi creu en això. Ells, sota una política fiscal favorable a les grans empreses, però el Partit Popular, i abans el Socialista també, però sobretot el Partit Popular, realment no han potenciat mai una emprenedoria i una creació d'empreses dinàmiques, perquè és que et xablen impostos als autònoms, a l'impost de societat, les petites empreses culturals, les empreses esportives, tots els sectors, muntar una empresa un dia, ja he dit que està canviant la cultura i la gent ho fa, però és que t'ho posen molt difícil, perquè has de començar a pagar des del primer dia. Encara està per demostrar si la teva empresa, la teva aventura empresarial tirarà endavant quan ja comences a pagar per tot.
Per tot.
Després de demanar permisos, després de demanar regularitzacions, en aquest sentit s'hauria de ser molt més liberal. Escolta, tu munta el negoci, fes-ho segons la normativa, perquè si no, algun dia et inspeccionarem i haurem de et caure un puro si no ho fas bé. Però d'entrada, tu comença i factura i mira si funciona. I si funciona, doncs ja començaràs a pagar.
Exacte.
I, per exemple, enllaçant una mica amb un dels temes que no sé si volies treure, que és el model fiscal de Catalunya, que tenim, per una banda, el Jordi Casas, que en parlarà de l'històric, però que hem tingut també en Joan Iglesias aquesta setmana fent una... presentant el seu llibre, de que el model fiscal català que es proposa per la nova República de Catalunya, si tot va bé, com volem uns quants, és de que la fiscalitat per a l'emprenedoria i en general per a la societat sigui col·laborativa, diguéssim. És a dir, no es tracta de l'afany fiscal que tenim aquí pensant en Montoro, que està mirant com se les empesca i pensant que tothom defrauda i pensant que té que apretar més els que ja estan fitxats quan hi ha molta gent que no entra, sinó que el concepte bàsic és que no, la fiscalitat a la nova Catalunya ha de ser, escolta, crear les condicions per produir i generar riquesa, i llavors quan jo estic encantat de poder pagar impostos perquè la cosa em va bé. El que és molt xungo és tenir que pagar quan encara estàs començant, quan encara no saps si guanyaràs una pela o un duro, i és el model, diguéssim, burocràtic i espanyol, no? En canvi, el model de països més moderns és dir, no,
model...
escolta, generem riquesa i sobre la riquesa, el que deia abans, a on repartim? Però si no genero riquesa, és que m'estan demanant que reparteixi quan encara el que tinc que fer és pagar,
exacte,
pagar per un local, pagar per una constitució de societat, pagar per als autònoms, pagar per contractar,
però...
pagar per assegurar... De moment tot pagues, i guanyaré diners, no ho sé, ja ho veurem d'aquí 2 anys.
No t'ho perdis, perquè la majoria acaben endeutats.
Arruïnats.
La majoria acaben endeutats i arruïnats,
Per cert, del que parlàvem del sector públic a Catalunya, he trobat una notícia ara d'un informe de la Fundació del BBVA de l'any 2014 que diu que el sector públic al nostre país només representa el 18% del total de l'ocupació. És el percentatge més baix de tots els territoris de l'Estat, entre els quals destaca, per exemple, Extremadura, on el 30% dels llocs de treball depenen de l'administració. Vull dir que vegades també hi ha la visió aquesta del, de que hi ha molts funcionaris, però vaja, que compte, perquè si agafes les dades, i ara està trobant algun altre estudi, que ho posava al nivell europeu, més o menys.
No, estem en un nivell europeu.
Fins i tot una mica inferior. En algun any que he trobat del 2012-2013, que tampoc donaré les dades perquè no són actualitzades, però vaja, que tampoc el sector públic és tan exagerat com territoris com Extremadura, no? Que clar, un 30%...
té un pes important, sí. No, no, ara se m'ha...
Mira, una altra xifra. El percentatge de funcionaris a Catalunya, de funcionaris, és del 10%. I un 25,4% a Extremadura. Vull dir que una altra cosa és que després hi hagi serveis que depenguin del sistema públic, però vaja.
Hi ha una altra cosa que també fa molt mal. Si continuem parlant per aquí, i m'agradaria dir-ho, tot la qüestió del Montoro i l'impost de societat sobre les associacions és, a veure, no sé com dir-ho, no trobo la paraula, però jo ho trobo un crim.
És una extorsió.
És un crim contra la societat civil. És a dir, jo puc entendre que hi ha unes associacions que hagin de passar comptes i justificar diners i per serietat, però jo entenc que la immensa majoria d'associacions és que maneguen al cap de l'any com a molt, i suposo que aplaudirien 6, 8, 4 mil euros. És que no belluguen més. Jo no tinc paraules, és dir, no es promociona
és
res.
És que va molt lligat, el que tu estàs plantejant amb el que ha dit el Pep, o sigui,
sí.
A Extremadura, Andalusia i Madrid són, per mentalitat, la funció pública, els treballadors, bueno, és inherent al sistema, diguéssim, no? I per tant, què s'ha de fer? S'ha de recaptar diners dels que produeixen, tant siguin empreses com associacions, com tothom que mogui algun caler, s'ha de recaptar per poder pagar, mantenir el sistema funcionarial. És que va junt. Quan el model que jo crec que és el més adequat és, el que s'ha de fer és produir, generar riquesa, i aleshores repartir per el que dèiem, no? Per la gent que realment necessita. Però és a l'inrevés. Primer hem de generar riquesa i produir i generar dinamisme i ser un país, doncs, amb unes condicions de país petit, que és molt més fàcil. I després, això mateix ja retroalimenta que el nivell de gent marginada econòmicament sigui molt més baix. Clar, en canvi l'altre paradigma és, anem a veure com ho fem per mantenir tota aquesta massa del 30% de funcionaris. No? Clar, és que has de recaptar d'import romà, que dir allò, passar el plat...
Bueno, i treballar perquè els patriotes espanyols amb comptes a Suïssa doncs no ho tinguin tan fàcil, poder a les grans fortunes... Home, quan el Partit Popular parla de rebaixar impostos, espero que no es refereixi a l'1% que paguen les grans fortunes a través de les SICAPs. L'1%. Clar. És que és una vergonya. Sí. Per un costat, no? Hem de perdre aquest afany que deies, allò fiscalitzador fins al moll de l'os, i per un altre, no?
Bueno, sí, deixem-ho estar.
Regularitzem això dels 1% de les grans fortunes perquè és una autèntica escàndol i vergonya.
Això és així, és alimentar una casta, i aquesta paraula que està de moda, doncs alimentar aquesta casta mentre els altres es van deprimint. Però això ens porta al precipici, La casta va darrere nostra, El dia que nosaltres caiguem, ells van a darrere. Ara...
Pel que fa a les entitats sense ànim de lucre, el que comentava ara el Jordi, els canvis en l'impost de societats obliga a partir d'ara les entitats a presentar la declaració de l'impost de societats i com a conseqüència hauran de portar una comptabilitat per partida doble que permeti diferenciar les rendes exemptes de les no exemptes. I això en entitats amb poca xifra d'economia doncs suposa una feinada i un pagament que, vaja, és que... gairebé ofegar-les. I quan dic ofegar-les ho dic perquè a Sant Cugat s'han fet trobades de les entitats amb especialistes i algunes d'elles han dit que els generen problemàtiques importants i que potser algunes es veurien obligades a plegar. Vull dir que no és que ho digui jo, ho diuen els membres de les entitats.
El problema serà la gestió.
És la gestió el problema.
L'impost no és el problema, l'impost, no ens enganyem.
Perquè les quantitats són molt petites.
Si no tens benefici no pagues impost a societat. Per tant, si vas a pressupost... vull dir, allò vas a
25% s'haurà de pagar.
Diguéssim que... No el pagaràs, d'acord, molt bé. Home, ja que és una entitat sense ànim de lucre, el que li podríem exigir en lloc de pagar l'impost és a dir, escolti, fer un seguiment d'aquest benefici amb què s'està reinvertint. Jo crec que seria una mesura una miqueta més social i intel·ligent. Però el drama és la gestió. O sigui, el drama vindrà amb les despeses doncs, de gestoria, d'un administratiu, del que necessiti l'entitat per tenir els comptes com vol el senyor Montoro. Aquest és el drama. No l'impost. L'impost, mira, fot, però vull dir que és el de menys.
A veure, això que planteja és directament és una animalada i reflecteix el mateix model. Reflecteix el model de que la cultura castellana tampoc ha potenciat molt l'associacionisme i en el fons la creença de que, ostres, aquí s'estan movent una quantitat de diners que a veure com podem treure per realment anar a fer passar a parlar-ho quan t'estàs equivocant totalment amb el que estàs fiscalitzant. Estic d'acord amb que el que realment s'hauria de pujar els impostos és als grans capitals o a la gran banca o a les grans empreses que doni beneficis. Però fent aquesta acció, en el fons, és una mica la línia del que diu el llibre negre de la recentralització, no? És a dir, anem a veure això, les associacions esportives, culturals, en el fons, no són estructura d'estat, però són el que més s'hi sembla des del punt de vista civil, no? És a dir, Catalunya té una xarxa d'entitats, la majoria amb voluntaris o amb esportistes o amb gent que treballa unes horetes per un, el que en diuen en anglès, un pocket money, és a dir, tenir alguns duros, doncs mira, amb això em vaig fent pagant les meves coses, que amb aquest plantejament del Montoro és que s'ho carrega, no podràs fer de monitor de futbol 2 hores a la setmana que em guanyo uns calarons, no, haurà de tributar, bueno, haurà d'estar...
Per pagar-se la benzina.
No, està clar, és que tot això s'ho carrega, perquè has de tenir assegurat, el club haurà de tributar l'impost de societats, és una cosa que...
No, és aquestes coses, jo crec que quan es fan en època de crisi, se'ls veu el llautó més aviat, perquè clar, si ho fas en època de vaques grasses, en què potser hi ha un marge per adaptar-se, no sé... Potser no es veu com aquest afany tan recaptatori, perquè potser una activitat econòmica, no ho sé, qualsevol activitat econòmica hauria de tributar, potser és aquest el principi.
No.
Però vaja, no sé, però quan es fan aquests moments de...
L'activitat econòmica, la idea és que doni beneficis al final, és a dir, pot donar pèrdues. Però bueno, la idea és que si jo tinc una activitat econòmica, al final he de treure'n alguna rentabilitat. La societat civil, les associacions, l'esport, tot això, és que és impossible que treguin. És que és impossible. Des de l'escola de futbol, que han de pagar els pares els cotxes per poder traslladar els nanos a jugar no sé on, no sé quant, passant d'aquí, pues de qualsevol associació, perquè ha d'anar a una reunió, resulta que el president o el secretari o el tesorer que assisteix a aquella reunió s'ha de pagar la benzina, ha de desplaçar-se, ha de perdre les hores...
És que partim que no tenen, per l'activitat que fan, no tenen pressupostos reals, moltes de les entitats.
És voluntari.
Si no, exacte, perquè com imputes... les trucades del teu mòbil, la benzina del teu cotxe, el desgast del teu cotxe, les teves hores de lliures que has invertit en allà perquè el funcionament de l'entitat sigui el que és, no? Això com s'imputa, no? Per tant, no parteixes que ja d'entrada el pressupost no és real.
Exactament.
Si per fer aquella activitat de manera 100% professionalitzada, ja el pressupost ja no és aquell.
Sí, això hi afegim, que de les poques o de les petites o de les insuficients ajuts que reps de l'administració pública, que alguna cosa reps, has de justificar al cap d'un any amb els teus números fets com pots, perquè la veritat és aquesta, bàsicament és aportar les factures que et justifiquen la despesa que a tu t'han ajudat a fer. Aquí ja hi ha una intervenció directa de l'autor, lo públic, del fet públic. Què coi hem de pagar més? Ara, si a mi em dieu que, jo què sé, la fundació de la Caixa resulta de que ha de fer i ha de donar explicacions, jo et diré, bueno, potser sí, perquè allà es maneguen molts diners, atenen a molta gent, però es manega molts diners, però després, si tu baixes a la realitat, jo què sé, els gegantes de Sant Cugat...
És que, el més indignant és que es posa la lupa a les associacions, o en els petits emprenedors, o les petites empreses que tenen un volum realment ridícul, quan en l'estat espanyol ha sigut un escàndol, tot el tema de Caja Madrid, tot el tema de les targetes, tot el tema... Perdona, aquests tios estan fent una maniobra de distracció claríssima, diuen, perquè no parli dels pufos que tenim i de l'enriquiment totalment il·lícit i de l'ús fraudulent de grans capitals, ara resulta que no. El que farem és, com que hem tingut aquest problema, dic, no, anem a recaptar més, i aquí pringuem els que estan a sota. És que és una cosa que dius...
Per cert, parlant de política, l'Audiència de Barcelona ha arxivat la peça del cas Mercuri contra una quarantena d'alcaldes de Catalunya que estaven imputats per haver cobrat, suposadament, sobresous encoberts en forma de dietes de la Federació de Municipis de Catalunya. L'Audiència entén, atenció, que tot i rebre diners públics, la Federació és una entitat privada i que els diners perden aleshores la condició de públics. No hi ha, per tant, diu l'Audiència de Barcelona, malversació d'aquests fons públics, en teoria. El cas ha quedat arxivat i la sentència no es podrà recórrer. Ho dic perquè, com ho hem comentat diverses vegades en aquesta tertúlia, doncs és de justícia explicar que l'Audiència de Barcelona ha arxivat finalment aquesta peça. A mi em grinyola això que dir que ha rebut diners públics, però com és privada, aleshores aquells diners perden la condició de públics. A mi això em grinyola, vaja, em sobta l'argument aquest que es faci.
Sisplau, mira, precisament estem dient lo just al contrari. Que les associacions que reben 1.000, 1.500 euros de subvenció pública
s'han de justificar,
han de justificar-se, no? Perquè si no, és que t'exigeixen la devolució o l'any que ve t'has quedat sense subvenció. Vull dir, això està claríssim. I en canvi, per l'altra banda, resulta que quan surten de les mans de l'Ajuntament i passen a una associació, resulta que no, que allò és privat i allà es pot fer el que es doni.
És que és així. Recordem que eren...
No estic d'acord, no gens d'acord.
Perdona, doncs llavors tots pel mateix res.
No, és que tots aquests diners estan justificats.
Són sobresous, però que eren mensuals i establerts en periodicitat mensual, malgrat es fes una feina o no, independent, recordem el cas.
Sí. Alcaldes, o sigui, hi ha molts alcaldes que cobren menys que els tècnics, molts. La majoria, de fet, dels que han estat imputats. I per una, jo els defenso, en aquest cas, està claríssim. Ha sigut una maniobra també dintre de l'ofensiva de dir anem a atacar a molts fronts, i el que passa que ara han vist que s'han passat de frenada, perquè és evident que és una entitat privada, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis, que tenen fons públics i que estan composades per càrrecs electes, però és una federació, no deixa de ser una associació, que evidentment tots els diners s'han justificat. L'altra cosa és, els diners que cobraven aquests alcaldes, declarats, tributats, i en molts casos, en la majoria dels casos, segurament no en tots, però en la majoria dels casos, més que il·lícits, és per assistència a reunions, és que no cobren els càrrecs municipals, jo estic de lo públic, per la privat, per suposadament que la gent cobra dietes per assistència a reunions, però a nivell públic, escolta, assistències plens, paga per assistència plens, i són retribucions, hi ha casos d'alcaldes que per 100 euros al mes els han imputat. Perdona.
Sí, però l'alcalde de Cornellà, per exemple, que era un dels que estava implicats, ha de rebre un sobresou de la Federació de Municipis de Catalunya? És a dir, no li hauria d'entrar ja... És que els casos dels municipis petits els deixo a banda, perquè són més peculiars. Vaja, l'alcalde de Cornellà de veritat necessita que la Federació de Municipis de Catalunya, a través dels diners que nosaltres hem pagat amb impostos i han passat per aquests ajuntaments, rebi un sobresou, per molt legal que sigui, jo no nego la legalitat, però vaja, de veritat, un alcalde d'aquest pes necessita rebre un sobresou. I dic el de Cornellà perquè és la ciutat més potent.
En el cas dels més potents, evidentment, èticament es pot mirar. Jo crec que jurídicament no hi ha dubte i així ho ha decidit el jutge, però èticament sí que és veritat que pot haver-hi hagut un sistema de compensació o de contrapès polític per dotar econòmicament, doncs escolta, et posem un sou aquí, un sou allà, però això no vol dir que no sigui legal, en aquest
cas. No, però jo no nego ara, la legalitat ja diu l'Audiència que el que s'ha fet és legal. Una altra cosa és si aquesta gent ha de continuar rebent a través d'una federació...
Si miren els tres primers o els quatre primers de la llista, aleshores sí que podem tenir dubtes, això està clar. Però la causa general contra tots els alcaldes, pràcticament, que eren membres de l'associació de la Comissió Permanent de la Federació de Municipis, i com aquí pagaven justos per pecadors.
Digues, Toni, volies.
Jo crec que aquí... A veure, l'argument que han fet servir, doncs sí, certament grinyola una mica pel també el que estàvem comentant, del seguiment o de la fiscalització que es fa d'altres tipus d'associacions. Ara bé, el problema ve en què, de la mateixa manera que abans em referia als impostos, que no hi ha manera de parlar d'impostos sense demagogia, sobretot per part de la dreta, el tema dels sous dels càrrecs públics s'hauria de tractar amb molta més sensatesa. Jo crec que és un debat que s'ha d'abordar i el que no pot ser és que cada vegada sigui polèmica el sou, el complement o la dieta. Per tant, la feina que havien començat a fer la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis de fixar quines haurien de ser les retribucions d'un alcalde i d'un regidor i d'un tinent d'alcalde a dedicació, segons la dedicació que sigui, uh-huh, i segons els habitants que té aquell municipi, crec que hauríem d'anar més ja a una llei catalana que, de la mateixa manera que alcaldes de pobles petits, la conselleria els hi pagava el sou, perquè si no, és que clar, és que perdíem, diguéssim, sí, que el pressupost municipal
no acabava donava. Ser,
no donava per poder-li pagar alguna cosa, perquè estem parlant d'alguna cosa, en aquests pobles, a l'alcalde. D'alguna manera s'hauria de parlar amb molta més sensatesa i franquesa d'aquests temes, i ens evitaríem totes aquestes polèmiques. Un alcalde ha de cobrar, clar, que ha de cobrar. Ha de cobrar bé, home, si és un alcalde d'una ciutat de 80, 100, 200 mil habitants, home, doncs sense que la dedicació completa està més que justificada, no? Però tot això hauria de ser un debat molt més relaxat i molt més franc, i a veure'n si, amb tota aquesta transparència, evitar-nos aquests petits escàndols que no ajuden gens a la, bueno, diguéssim, a la imatge de la política i de la funció pública. És, per mi, la irregularitat amb el tema de la Federació de Municipis està en què esdevingués com un sou fix. Però això no passa només a la Federació de Municipis. Al final, quan tu cobres per allò, teòricament, per ple assistit, si no assisteixes al ple, què passa? Si no vas a la comissió, què passa? O sigui, bueno, cal que ens enganyem, que ens fem trampes al solitari. Escolta, diguem que la retribució d'un regidor a l'oposició és tant, d'un regidor a govern és tant, i d'un tinent d'alcalde és tant, i d'un alcalde és tant, i s'acabarà el problema.
I que representa que aquesta dieta valora la feina que ha fet aquell regidor per preparar-se al ple.
Exacte.
En part, no? Exacte. Aleshores, es veu moltes vegades, i sense dir noms, que sí que hi ha regidors que es treballen molt els temes, només cal veure les seves intervencions, i altres que almenys quan ho exposen no fa aquesta sensació. Aleshores, clar, per què una dieta ha de ser igual per un o per l'altre si la feina no és la mateixa, no? Vull dir que...
No, i per, a veure, per exemple, es pot donar el cas a l'oposició. Parlo del que conec, oposicions municipals, o governs municipals. Tu tens un grup de l'oposició de dos regidors que han d'assumir 7 o 8 comissions informatives. Tens un grup a l'oposició de 6 o 8 regidors que assumiran tots ells 8 comissions informatives. Per tant, van a comissió informativa per regidor un grup i els altres van a 4 comissions informatives per regidor. Bueno, a dia d'avui, tal com està establert, la retribució d'un regidor d'un grup amb 6 membres a un regidor d'un grup amb 2 membres és exactament la mateixa. La feina, si es vol fer ben feta, no és exactament la mateixa. Per tant, realment, si volem pagar per comissió assistida o per ple assistit, fem-ho així, però fem-ho de veritat.
I expliquem-ho a la gent,
exacte,
també.
Perquè... també et dona, això et portaria que un regidor d'un grup d'un o dos membres estaria cobrant més que un regidor d'un grup de 6 o 8 membres. Ara, la feina és que si estàs pagant per feina feta, realment no té res a veure. Si ja es fa ben fet, evidentment. Llavors aquí ja entrem al seguiment i a la fiscalització que s'ha de fer de la feina dels nostres representants electes. I crec que és un tema complex, sensible, que moltes vegades ajuda que uns puguin carregar contra els altres i que s'hauria de tractar molta més sensatesa i sobretot fixar-ho. No passa res, fixem una regla general per tot el país. El país em refereixo a Catalunya, tants habitants, tanta responsabilitat, tantes hores de dedicació, la retribució és aquesta, fixada per llei.
Algun comentari més? Ho dic perquè hem de marxar, queden 50 segons.
No, només comentar que aquesta setmana no hi ha hagut fitxatges estrella, potser és la notícia dels
partits
locals. No, Esquerra no ens ha obsequiat en cap fitxatge. No sé com passarem el que queda d'altra campanya.
Teòricament tenen la llista tancada.
Clar, és que ja no els hi caben més, però bueno, escolta.
Home, a Barcelona sí.
Ara a Barcelona sí, sí.
El Puig Corbé i el Santiago Vidal de tancament de llista.
El fenomen Sant Cugat s'extès a Barcelona, ara.
Home, jo crec que encara falten uns quants dies perquè arribin les eleccions, que encara tindrem alguna sorpresa, Crec, vaja.
Sí, sí.
No és perquè sàpiga res, però vaja, m'ho imagino. Vull dir que... Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Marc Monells, Toni Ramon i Jordi Molgó, moltíssimes gràcies als tres i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Bon dia.
Adéu.